tant i l'ull sempre viu i una veu que vol riure permetre'm quan em vingui de gust semblar dispers, semblar dispers.
Si us dic Palmira Jacquetti, a la majoria no us sonarà aquest nom, tot i que aquesta dona és la responsable de recopilar més de 10.000 cançons del cançoner popular del nostre país. Durant la dècada de 1920 a 1930, ella va marxar cap als pobles més recòndits de Catalunya per saber què cantava la gent gran i així confegir un retrat magnífic de la història oral del nostre país. Enguany, en aquest fatídic 2020, se celebra l'any Palmira Jacquetti amb motiu del 125è aniversari del seu naixement. Va néixer a Barcelona l'any 1895.
Dels fruits i dels troncs i estimar.
La cultura popular també ha estat cosa de dones, encara que la història vulgui esborrar-ho. Carme Oriol, catedràtica de Filologia de la Universitat Rovira i Virgili i folclorista i també comissària de l'any Palmira Jacquetti, ens fa un resum de la seva biografia.
Sí, era una dona molt culta, això per començar. Sí, ella tenia formació de música. Li agradava molt escriure, tenia una gran passió per l'escriptura, pel llenguatge, escrivia d'una manera molt bé el català i després també va fer tasca com a folclorista de recollida de cançons populars. Va ser una molt bona docent, va ser traductora també i també va fer treball científic de... Per exemple, sobre la sintaxi de l'aranès i sobre toponímia aranesa.
Què no va fer la Jacquetti? El material que va deixar aquesta dona, la Palmira, i la manera com va portar a terme aquesta aventura va enamorar de seguida l'escriptor biguetà Jordi Lara, que va entendre que allà hi havia una història per explicar. L'objectiu era fer un documental per la televisió pública sobre l'obra del cançoner popular a Catalunya. El documental no va sortir, però sí que en va escriure una obra de teatre que encara es pot veure sota el títol de Palmira. Com diu l'escriptor, allò era una moguda meravellosa de la qual pocs en saben l'existència.
Aquesta gran moguda dels anys 20 i principis dels 30, que estava finançada per Rafael Patxot i que volia recollir cançons i danses d'arreu dels països catalans, abans, diguem-ne, que l'avinguda de la ràdio s'ho emportés tot, perquè quan va venir la ràdio, la gent va deixar de cantar a les tavernes i a casa, no?
Els que anaven a la recerca de cançons com la Jacquetti se'ls anomenava missioners.
Imagina't dues noies... No, anava la Palmira Jacquetti i una altra noia que era o bé fotògrafa o bé dibuixant, en un poble. La Palmira s'hi va posar molt jove, devia tenir 25 anys o així, fins als 30 i escaig, no?
En aquells viatges a les zones més recòndites de Catalunya s'hi trobaven de tot. La Palmira i una companya que potser era dibuixant o fotògrafa animaven la gent que cantés a canvi de diners.
Clar, es trobaven des de la velleta que era una mina de cançons, fins a l'altre que també ho era, però que no volia cantar-ne cap perquè era vídua i li semblava que cantar no ho havia de fer, no? I aquestes coses. Imagina't els anys 20 i 30 a la Pirineu, per exemple, no? En un poble de 20 habitants, no? I, clar, que s'hi havia d'arribar amb ruc, no? I que arriben dues noies amb aquesta història de que volen recollir cançons a canvi, no? És una aventura realment literària, molt cinematogràfica, molt, molt divertida.
Hi ha hagut un petit incident que no ens ha penetrat, només ens ha fet gràcia. Deia el rector l'elogi d'una bona cantaire i ens hi hem fet acompanyar. Quan ha sentit el que volíem, s'ha desfet en un ruixat de plors i una pobra vídua com jo, i burlar-se'n d'aquesta manera, s'englotava. Ai senyor, el pobret del meu marit, què els ha fet? Ens acompanyava una dona jove, eixerida. Molt comprensiva, ha tornat a explicar-li que veníem de part del rector i que nova inundació. I una persona tan santa com el rector i posar-se-la a la boca per una cosa semblant.
Sentíem a l'Elisenda Rué, que és l'actriu que protagonitza aquesta Palmira, l'obra de Jordi Lara. I Carme Oriol, la comissària de l'any Jacquetti, doncs recorda la primera d'aquelles missions.
Ella va fer la seva primera missió, que és aquesta que va començar a la Seu d'Urgell i després va anar cap al Pallars i va anar cap a Andorra i cap a la Vall d'Aran. Doncs aquesta missió la va fer l'any 1925, que va ser la primera. Llavors en va anar fent unes altres. Al Pirineu hi va tornar unes quantes vegades, sobretot a la zona dels Dos Pallars i de la Conca de Tremp, perquè allà ella s'hi trobava molt, molt bé. Pensava que allà hi havia moltes cançons que calia recollir, però també explica que van ser llocs on va tenir moltes dificultats. No va ser gens fàcil.
S'ha de remarcar la força que tenia Palmira Jacquetti.
Extraordinari, aquesta decisió seva, aquesta empenta, aquest coratge per dir, doncs vinga, perquè ella era una enamorada de la cançó popular i hagués fet el que fos. Va dir que se sacrificava molt, doncs, que patien perquè havien de dormir en llocs doncs, que no eren còmodes, havien de fer un esforç gran perquè t'asseguro que van anar per tots els pobles que van poder, és a dir, no van descansar gaire.
S'ha de tenir en compte que una dona no tenia la mateixa consideració que ara pel que fa a la llibertat de moviments. On va sense marit, nena?
Déu guarden de la casa quan la llicència tinguem. L'opanin és a la porta, per la porta em vol pujar.
Si ja esteu pensant en una autèntica road movie, oblideu-vos-en. En Jordi Lara ho descriu millor.
Exacte, una rock movie. Perquè anaven amb rucs.
Dalt de rucs anaven perquè encara no hi havia carreteres. Normalment el procediment era sempre el mateix. Quan arribaven a un poble, el mossèn era qui els obria les portes i les coneixences amb el que això implicava. Els seus dietaris, Palmira Jacquetti ho explicava.
I explica doncs, quan arriba al poble, com coneix. Ella sempre, quan arribava a un poble, sempre anava a veure el rector, que era el que li deia, mira, allà hi ha una senyora velleta que canta, que sap moltes cançons, o aquest home, no sé què. I el rector doncs, les adreçava als cantaires.
Lara també ens explica la desconfiança que despertaven aquelles noies.
Sí, sobretot als pobles més de muntanya, diguem-ne, no? Que hi havia una certa desconfiança cap al foraster, i sobretot si eren dues dones, no? Què volen fer dues dones? I a més, dues dones que diuen una cosa tan insòlita com que et pagaran uns diners a canvi d'una cançó, no? Clar, vull dir, això, al pagès això... això al pagès li costa molt d'entendre-ho, no? I clar, diguem que alguns rectors de poble se les miraven una miqueta a reull, volent dir, ja amb aquestes sí, les voltaran els feligresos, no?
Sumeu-li que eren dones i això era molt sospitós. Carme Oriol ho remarca.
Doncs una mica exòtic, estrany, i se'n malfiaven de vegades, perquè què feien dues noies també malpensaven, no? Què feien dues noies soles per aquells llocs i demanant que cantessin cançons, la gent no ho entenia.
I si algú pensava que l'aparició d'aquelles noies podia esvalotar el galliner, alguns parroquians les volien esvalotar a elles.
Si entraven a la taverna, imagina't dues noies joves entrant a la taverna d'un poble i allà per anar a buscar cançons, no? Llavors, allà es trobaven també molts homes que els cantaven cançons verdes i aquestes coses per escandalitzar-les, però elles estaven bregades ja, Estaven molt bregades.
Aquesta generositat de Jacquetti i companyia per anar recopilant cançons feia que els més espavilats se n'aprofitessin, perquè un ral era un ral.
Elles es troben també, no?, amb gent que... gent que s'hi posa molt bé, no? Que canta, que és molt generosa, però també amb gent doncs, que agafa una cançó i la parteix en tres trossos per fer-se per cobrar-la tres vegades.
En algunes d'aquestes aventures de missions la va acompanyar el seu marit, Enric d'Aust, un belga que va venir a Barcelona i que va investigar amb ella cap al 1929 per la Ribagorça de Neto i Gavarret. La seva cerca, però, li va costar el matrimoni.
Ella ja intentava estar, ho diu en algunes cartes, intenta estar sempre en un segon pla, deixar-li el camí perquè ell pugui fer. Però tot i això, doncs clar, ella també sabia el que volia fer i ella, per exemple, quan va decidir presentar-se a oposicions de catedràtica d'institut, doncs això amb ell sembla que no li va agradar gaire. I en aquesta època van començar una mica els problemes i finalment, clar, la relació va acabar en un divorci.
Vida molt petita, la teva veu ho deixa el cor.
La història de Palmira Jaquet, juntament a la d'altres missioneres i missioners a la recerca de cançons, tenia com a objectiu fer-ne un corpus, l'obra del cançoner de Catalunya. La idea de recopilar el màxim de cançons populars era de l'empresari i filàntrop Rafael Patxot. Ell era qui posava els diners. Van arribar a tenir-ne 10.000 de cançons, però va esclatar la Guerra Civil i la història va parar. Patxot i el cançoner popular es van convertir en un autèntic culebrot.
Quan va esclatar la Guerra Civil, el Rafael Patxot, que era la persona que pagava això, que pagava l'obra de cançoner popular, doncs el van perseguir uns per catalanista i els altres per ser enric i de dretes, diguem-ne, no? I l'home, pobre, doncs se'n va anar a viure a Suïssa i es van portar amb un tràiler doncs, totes les fitxes que va poder de l'obra de cançoner, perquè l'havia pagat ell, no? Quan va ser a Suïssa, a més va entrar en un litigi amb l'Orfeó Català, amb un litigi als tribunals franquistes a propòsit de qui era el propietari realment de la feina feta per l'obra del cançoner. I el cas és que, clar, ell va quedar com molt decebut de tot el que havia fet pel país, no? I no va tornar, de fet, el Rafael Patxot ja no va tornar a Catalunya, va morir a l'exili. I aleshores, durant molts anys, tot aquest material, aquestes 40.000 cançons i danses recollides, van estar amagades a Suïssa. No se sabia on era. Va córrer el rumor cap a finals dels 60 que els hereus els havien vengut a una universitat americana. El cas és que, no recordo cap a quin any era, però em sembla que era a principis dels anys 90, finalment, els hereus van decidir donar tot aquest material al monestir de Montserrat.
I allà un monjo de Montserrat va poder continuar amb la feina. Ho explica Carme Oriol, comissària de l'any Palmira Jaquetti.
Finalment es va aconseguir, als anys 90, aquests materials de Suïssa van tornar a Catalunya i el pare Massot va fer una feina immensa per catalogar tot aquest material, que pensa que va arribar doncs, en unes condicions, clar, desordenat i, en fi, no estava com podia, no? El van portar cap aquí, però, doncs, clar, no el van portar d'una biblioteca completament ordenat, sinó que un cop aquí, doncs el pare Massot el va ordenar, el va inventariar i va publicar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, però va publicar publicacions de l'Abadia de Montserrat, uns volums de materials.
Això del que ens parlava Carme Oriol era un compendi de seleccions i diaris de recerca que inclouen la feina de Jaquetti i que Jordi Lara ha pogut recuperar en part a la seva obra de teatre Palmira.
L'obra del cançoner popular va arribar a recollir més de 40.000 cançons i danses d'arreu dels Països Catalans. I això és un corpus patrimonial que és espectacular, 40.000 cançons, eh? I estan allà recollides i esperant doncs, que ressuscitin i que tornin a sonar, no? I això també és un goig poder-ho fer, no? Anar a uns pobles i que en aquell poble recuperin cançons que s'havien cantat al poble i que es van perdre per sempre més, però que estan recollides i, per tant, es poden tornar a cantar.
En Jordi Lara, que s'ha llegit aquests textos, reivindica l'obra de Jaquetti també com a escriptora.
Bueno, la qualitat literària que tenia la Palmira Jaquetti explicant la gràcia amb què explicava les seves aventures pels pobles anant a recollir cançons. Perquè realment d'una qualitat lingüística i poètica brutal. I em va sorprendre molt, no? Sobretot perquè, clar, aquelles missions de recerca estan publicades en uns llibres que estan més aviat adreçats als musicòlegs, més que no pas al públic en general, no? I clar, diguem-ne que ningú l'havia reivindicat com a escriptora, no? Al marge de la seva feina de folclorista. Un gran valor és el retrat que ella fa del paisatge i dels cantaires, perquè té una capacitat per això, per descriure les psicologies aquestes de muntanya i dels pobles. I, de fet, el Joaquim Moles deia, als anys 70, ja veia que la millor prosa poètica dels anys 20 i 30 l'havia escrit la Palmira Jaquetti als dietaris de l'obra del cançoner. El que passa és que, com que no eren uns textos pensats per fer literatura, estrictament, sinó que eren, no? eren uns textos d'una utilitat musicològica, per això no va transcendir com a escriptora.
Carme Oriol hi coincideix.
En el cas de la Palmira Jaquetti, són una preciositat, perquè són molt detallades, ella explica com vivia la gent, descriu el seu aspecte físic, les seves sensacions, i ho fa amb un llenguatge poètic, dona molta informació de tipus etnogràfic, però també ho fa amb un llenguatge molt ric i unes descripcions que són, doncs, en algunes ocasions, poesia.
La seva història no recorda pas a la d'Aurora Bertrana i els seus paradisos oceànics que tant hem tardat en reivindicar? Per això, potser escombrant cap a casa, l'escriptor Jordi Lara anima que les editorials enfilin l'agulla i potser algú s'animi a publicar-la.
Tot això, el que passa és que, clar, són unes edicions grosses, uns patracols, que no estan pensades per fer una difusió literària del que contenen, sinó més aviat pels estudiosos, no? I per això penso que caldria poder fer un altre pas de cara a difondre la figura com a escriptora de la Palmira Jaqueti, que seria totes aquestes missions de recerca, publicar-les en format de llibre, no? Una edició més literària. Fa molt temps que ho dic, i per veure si algun editor s'hi engresca, no? Perquè caldria.
La molinera, de llavorsin, diu que és tan ric i ara s'ha vist. Quin tibon diu és greu a la farga i d'altres tantes de llavorsin.
Doncs ja ho sabeu, si després de sentir la vida i obra de la Jaqueti us moriu de curiositat per conèixer-la, podeu veure l'obra de Jordi Lara el 21 d'octubre a Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, el 14 de novembre a Sant Feliu de Guíxols, i el 22 de novembre dins el Festival Cantut. També aquest any s'inaugura l'exposició a Torroella de Montgrí amb la seva vida el 28 de novembre i després aquesta exposició rodarà per Catalunya allà on la demanin. Hi haurà també exposició virtual pels que no voleu sortir de casa. I si algú s'acosta a Salardú i Arties, a la Vall d'Aran, trobarà unes petites plaques d'allà on va viure. Avui, a Les dones i els dies, hem ressuscitat una mica a Palmira Jaqueti.
I si voleu que us digui la veritat, són fills de Rialc.